promoció entre la obra d'Antònia S. Bayet, Possessió, i la passió segons René Guillén de Maria Mercè Marçal. En aquest cas, tant la Caprera com jo vam estar en el seu Tribunal de Final de Grau. Ens va agradar moltíssim el que havia plantejat, sobretot la construcció de la bona escriptora, de la imatge de la bona escriptora, i de seguida, quan es va presentar la possibilitat d'aquestes jornades, vam pensar que la Sara, òbviament, hi havia de ser. Per tant, segurament va ser una de les teves primeres presentacions en aquest projecte. Llavors ara, en aquests moments, la Sara doncs, està fent el màster de formació de professorat en secundària. Evidentment, com passa en aquests moments també, ja està treballant de professora de secundària perquè, perdons múltiples, com molt bé sabeu, es necessita molta gent ara ja el canvi generacional als instituts, cosa que també està molt bé. I moltíssimes gràcies per haver acceptat de venir, també a la tercera vegada vençuda, i endavant. Sí. Molt bé.
Bé, doncs, bon dia. Tinc gent que ja m'ha presentat una mica, ja en cap. Molt fàcil. Tinc 23 anys i això, ara estic treballant de professora des de fa molt poc. I jo vaig fer el treball de final de graus, que ha dit la Mita, que li estic eternament agraïda, perquè segons ella jo el vaig construir molt bé, però sense la seva ajuda això no hauria sigut possible. I de fet va ser qui em va donar les dues idees dels dos llibres que vaig comparar, i a la Pereira també per convidar-me. Llavors, jo vinc aquí doncs, això, a explicar una mica el meu treball, però només em centraré en una part, que és bàsicament la de dona escriptora. I sí que és veritat que casa força amb la xerrada d'avui, perquè hi ha sobretot un dels personatges, tot i que tot té relació, que pren un pseudònim que es considera masculí, perquè ja ho explicaré. Suposo que Maria Mercè Marçal sí que sona bastant. No sé, la passió segons René Guillén si és més coneguda o no, si s'ha llegit. Jo personalment no la coneixia. Jo vaig acudir a la Mita a dir vull treballar amb Maria Mercè Marçal perquè no ho havia fet mai ni a l'escola ni a l'institut ni enlloc, però no sabia què fer-ne, perquè la poesia sí que és veritat que és estudiar, està força estudiada. Llavors, ella va descobrir que hi havia una novel·la que es deia La passió segons René Guillén, i a partir d'aquí doncs, me la vaig llegir, em va encantar, i a partir d'aquí el que em faltava alguna cosa més per treballar, no sabia exactament com enfocar-la. I llavors, Anita, una altra em va aconsellar que hi havia una novel·la que es deia Possessió, d'Antònia Jussan Bayet, que es podia lligar, i efectivament, tot i que aparentment no tindria per què, casaven molt bé. Llavors jo el que vaig fer va ser, en aquest cas no ho faré pas aquí, fer com una literatura comparada amb els personatges i els temes que es tractaven a una obra i a l'altra, els personatges femenins. I sí que al final doncs, resulta que tenien molta relació. Llavors, per anar així molt resumidament abans d'entrar-hi, Maria Mercè Marçal, suposo que ja és coneguda, va néixer el 52 i va morir el 98, malauradament de càncer. La seva poesia és bàsicament, l'obra poètica és la seva més coneguda. Aquesta, la novel·la, que és l'única que té, és poc coneguda i en general poc treballada. També, en el contrari, com dèiem, de Margaret Vargas, ella és una coneguda feminista i probablement tothom ho sap, vull dir, potser segurament ha passat una mica el que deia abans l'Eva, que el feminisme s'ha menjat una mica la seva obra literària, perquè s'aprofiten molt els dos poemes que se saben per parlar de feminisme i per poc més. Però especialment té La raó del cos, per exemple, que és la seva obra més madura, l'última que va fer, i que és espectacular. I bé, també això, era una feminista, era el primer que estava absolutament compromesa amb la societat, políticament també, de militant, i evidentment amb el feminisme, i ella, o sigui, és declarada un feminista. I també la professora de català. I llavors tenim la Bayat, que ella és una autora consagrada, ella ha estat traduïda en molts idiomes, la novel·la aquesta, la de possessió, va guanyar un premi, el Premi Guggenheim, o sigui, el 90, i és una novel·la famosíssima. Ella té una llarga, és una dona molt conreada, ha estudiat molt, és experta en literatura victoriana, i les seves obres, tot, en general, per exemple, Àngels i insectes o aquesta mateixa, sempre ho emmascara, perquè realment té, perdó, ho emmascara, ho ambienta, no?, l'època victoriana, perquè ella n'era una experta. I fa una cosa que semblaria gairebé una bestiesa si vols fer un llibre que es vegui, que és fer un llibre, com el que va fer aquesta possessió, que és, primer de tot, és força voluminós, però, a més, dintre de tota la trama, està molt ben trebada, el que fa és col·lari, per dir-ho així, poemes victorians que ella fa i que tenia casa, però casa, vull dir que els havia fet, que no els havia publicat, i els posa dintre, i els poem, i la literatura victoriana és costosa, és impressionant, però se li va reconèixer, i aquí estem, llavors, pel que va a la tercera segona trena ambient, la motivació que tenia Marçada en aquest cas era, per escriure-la, era que tenia la necessitat de trobar textos de dones, però sobretot de l'amor entre dones. És un tema que es coneixia, per exemple, a Sappho, no? Que era la gran escriptora lèsbica, per dir-ho així, però troba que no té referents, que la literatura costa molt trobar referents d'escriptura d'amor entre dones. Llavors, descobreix René Vivien, ara hi entrarem, i el que li passa és que la fascina. La fascina s'hi sent bastant identificada, en molts casos, i es dedica 10 anys de la seva vida, evidentment no seguit, del 84 al 94, em sembla, a buscar tot el que en pot trobar. Va a la Biblioteca de París, va a Mitilene, que és a l'illa de Lesbos, segueix com tots els passos de René Vivien, queda fascinada, i de fet crearà un personatge a la novel·la, que és l'únic que hi ha contemporani, diguem, que és Sarraté, que farà els passos que va fer, fa la recerca que va fer Marçal, per dir-ho així. I llavors, això, la motivació principalment és l'amor entre dones, i ella deia, desconeixia l'existència al llarg de la història de tantes i tantes escriptors que no sortien als llibres de text. Això ho extrapola també a les filòsofes, a les científiques, és a dir, perquè les dones no sortien als llibres de text i sempre s'estudien els homes, no? Llavors, Marçal, al llarg de la seva carrera, sempre... ella crea una mena d'univers marcelià, que és un univers femení, o sigui, ella busca el femení i envoltar-se de dones, però tant físicament, diguem, com simbòlicament. Llavors, busca totes les germanes i mares que elles consideren simbòliques, com pot ser Montserrat Roig, o pot ser Maria Antoni Salvà, o Virginia Woolf, i n'extreu les idees, també. Llavors, el que fa amb René Vivien, que llavors troba una altra musa, és fer-ne una biografia novel·lada. Vull dir, la passió segons René Vivien no deixa de ser una novel·la, però tot, pràcticament tots els personatges i tota la base és real. La majoria de fets que escriu, etcètera, són reals. Llavors el que fa és una novel·la fragmentada, amb una polifonia de veus, polièdrica, és a dir, tu quan et trobes la passió segons René Vivien, jo al principi, que me l'havia recomanat la Mita, em vaig espantar una mica perquè no tenia res. És d'aquestes novel·les que tu les comences a llegir i dius, no entenc res, dic, no sé què. Perquè, clar, tant t'agafa AMD 1909, després te'n va a Violet 1884, etc. Després arriba un punt que dius, no entenc què passa. però si arribes al final, t'adones de tot el que ha servit trenar Maria Mercè Marçal. El que fa és involucrar el lector en la recerca que ella va fer, com si t'anessis, tu com a lector t'anessis trobant els documents que ella trobava, de manera que al final te'n fas una visió completa de la vida de René Vivien. Però sempre, mai parla ella, René Vivien, diguem, en primera persona, sinó que el que fa és buscar totes les veus, les persones que el coneixien, les persones que en tenien contacte. Llavors, entrant ja amb René Vivien, ella va ser una poetessa parnassiana de trompants de segle, de la Belle Époque, va néixer el 1877 i va morir el 1909, per tant, va viure 32 anys, va morir molt jove, encara veurem per què. Però René Vivien és el seu dòmin, d'acord, que ella va escollir per la seva obra poètica. Llavors, en realitat es deia Paula Inmeritat i era una dona obertament lesbiana en aquella època, que s'envoltava de dones en general també obertament lesbianes, d'acord, que ara ja ho veurem. Llavors, ella decideix publicar els primers poemes que va fer amb el seu dòmin René Vivien. Què va passar? Doncs que, evidentment, no sortia la seva cara, no sortia res, no? Ella va publicar els seus poemes i la premsa i també els seus amics, tothom que ho llegia, va considerar que René Vivien era un home. I allà es van quedar. Llavors, què passa? Ella al principi li va fer fins i tot gràcia. Hi ha un capítol en què es fa com una xerrada, com si fos aquesta, no? On es ve a parlar de les novetats i es parla d'alguns poemes de René Vivien com a home. I hi ha un capítol en què ella hi va amb la seva millor amiga, es posen allà llavors de tot i vénen a riure, no? A veure com estan parlant d'ella, no estan parlant realment d'un home. I això va passar durant un temps, fins que al final es va reivindicar, va saber que era una dona. En aquest cas, Paulín o René Vivien, ella sempre havia jugat amb aquesta mena d'androgínia, de la masculinitat i la feminitat, i encara que en alguns casos era molt femenina, per exemple, a les seves cartes escrivia, ella ho afirmava, tant podia afirmar en Paulín com podia afirmar en Paulet, com podia firmar molt, per exemple, no? Que evidentment, amb els que ella parlava ja estaven acostumats, però evidentment sobte, perquè és això, ella jugava sempre amb aquestes coses amb l'antrogínio, llavors tampoc sobte tant el tema de René Vivien. Però per què es van pensar que era un home? Van pensar que era un home per dos motius claríssims. El primer és perquè si escrivies, ets un home, hi havia molts pocs, diguem, molts pocs referents femenins, no? I, per altra banda, perquè pràcticament tota la poesia de René Vivien parla d'amor a una dona, o a muses femenines, o més autors. Evidentment, havia de ser un home, no?, que parlava de l'amor cap a una dona. Llavors, es produeix una mica d'escàndol quan se sap que és una dona que parla d'amors femenins, i tot i que va gaudir d'una certa fama, de seguida se la va silenciar força i s'ha intentat recuperar una mica amb el temps. Llavors, ella també va crear una mena d'això que dèiem del nivell marcelià, d'un ambient femení. René Vivien també ho va fer. Ella s'envoltava pràcticament només de dones, de tant d'amigues com que ella, s'anatge, etcètera, va tenir una llarga llista de mans. I les dones que l'envoltaven eren com ella, és a dir, eren molt avançades les últimes, potser massa, però potser no estaven preparades en fer-ho. I tal com anem, potser tampoc ho estaríem ara, eh? Eren, per exemple, en el seu ambient hi havia Colette, per exemple, la famosa Colette. També surt un personatge, no molt, que surt, que es diu Missy, que a la vida real, no recordo com es diu, per dir-me, Mathilde de Mort, i no sé, ara no me'n recordo, que la considera la cèlebre transvestida. Ella vestia com un home, i Colette també ho feia. Vull dir, el seu ambient jugava molt a l'androgina. També el seu gran amor, el Natalie, per exemple. Llavors, ella estava acostumada a aquest ambient. De fet, Missy i Colette van protagonitzar un escàndol absolut perquè van tenir una relació. El que passa és que eren artistes, llavors feien una obra de teatre, i quan s'acaba l'obra es van fer un petó davant de tot el públic, de gent més estrany. Evidentment va ser un escàndol, van sortir-ho tot, etc. Però també és veritat que el fet de que aquesta època de tombant de segle les dones fossin cobertament lesbianes, evidentment no estava ben vist, la majoria estaven casades, el cas que llavors tenien una càncer o una relació amb una altra dona. El que passa és que, entre moltes cometes, elles ho podien fer per ser de classe benestant, perquè totes, amb unes que s'envolta, ho eren, i també per l'ambient cultural en què es movien. Evidentment, l'ambient cultural sempre serà una mica més obertament que no depèn quins ambients. No? Llavors, Marçal, el que fa al final de tot, que trobo que és un personatge preciós, és, durant tota l'obra, René Vivien no parla en primera persona, d'acord? Marçal no la fa parlar en primera persona, sinó que tu veus la visió de tota la gent que s'envoltava. Llavors, quan arribes al final, el que fa és agafar els versos que havia escrit René Vivien, català, i els trena de manera que l'expliquen la seva història, d'acord? O sigui, no agafa els poemes i els ajunta, sinó que agafa versos sols, diguem, i els trena de manera que han creat també la seva història en forma de poema. I el que és com... És la, es torna a notar una mica la Marçal poeta, diguem, no? Llavors, els volia llegir dos paràgrafs. Sobre la... una mica el fet de la dona escriptora, no? Per què no hi havia referents en aquella època de dona escriptora? Per què es pensava directament que René Vivien era una dona, era un home i no podia ser una dona? No? Doncs, bàsicament, perquè és que no hi havia referents, perquè les dones no havien d'escriure. Diu, el camí de les dones en el món de la literatura i l'educació ha estat ple de dificultats. Un dels majors escuts del gènere femení ha estat l'exigència i la veneració de la seva bellesa, ja des de l'antiguitat, en lloc d'altres qualitats com la valentia, la intel·ligència o la imaginació. Durant segles es van considerar necessàries l'educació i l'escolarització de les dones. Tanmateix, a partir dels segles XVIII i XIX, les que hi podien accedir topaven amb un sistema educatiu destinat a tallar-los les ales, que no deixava de ser un reflex de la societat del moment. Llavors, fent servir una mica les paraules de Virginia Woolf, que era una de les grans referents de Maria Mercè Marçal, va dir una cosa que en el moment sobretot va ser bastant polèmica en la cambra pròpia, que és l'obra per excel·lència de Virginia Woolf i que Marçal considera que és la seva obra de capçalera, que deia que Shakespeare, evidentment sense treure-li el nen, que cap dona de l'època podria haver escrit com Shakespeare. Però no ho deia per falta de talent, ni molt menys, no perquè faltés talent, sinó perquè evidentment amb les obligacions que havien de tenir les dones, especialment les de classe més baixa, però també les altres, i sent pràcticament analfabetes, no es pot arribar a ser com Shakespeare. I si Shakespeare hagués tingut fills, que va tenir, però vull dir, els hagués hagut de cuidar i de quedar-se a casa, probablement no hagués sigut Shakespeare, no? I també parla de Tolstoi, etc. Llavors, aquesta vida que portaven, i també ara també ho veurem amb la dona victoriana, de ser l'àngel de la llar, que deia, no? D'haver d'estar a dintre casa i cuidar del marit, i ja està, o sigui, no, tu no pots aspirar res més. En aquest cas, per exemple, René Vivien va rebre molt bona educació, però també perquè era de classe relativament alta, i dic, no totes podien arribar-hi, no? I l'altra cosa era, un cop ho eres, què passava? René Vivien sí que va poder viure la seva vida, el que passa és que, i va poder viure una mica, no?, de les seves obres, el que passa és que tenia una manera de veure el món i d'estimar tan intensa que la van consumir. Ella entenia l'amor com l'amor romàntic, o sigui, l'amor de donar-ho tot per l'altra persona, que l'altra persona l'havia de complementar. Arriba a dir que jo et posseeixo, que tu ets meva, que l'estrento fins la mort, era aquest, aquest tipus d'amor, i el seu gran amor va ser Natalie Barnes, o no es deia, que era un ànima lliure. Llavors, si tu aspires a aquest gran amor romàntic per sempre i, el, i tu t'enamores d'una dona que és absolutament lliure, que no entén de llevadures i que ella, evidentment que l'estimava, no? Però no s'estimava de la mateixa manera, això la van a consumir. Fins al punt de que estava, bueno, ella se sentia que tota la societat, que tothom del seu voltant li era hostil i va decidir, es va anar consumint mica en mica, va arribar a estar molt malalta i va morir amb només 32 anys. I llavors també us volia parlar així ràpidament de Possessió, que és l'altra obra que jo la vaig comparar. Possessió, en Bayern sí que passa una mica el que dèiem amb la Fred Vargas. Ella no, mai, o almenys pel que jo vaig trobar, no en soc un expert, ella mai es va considerar una autora feminista ni... el que passa és que quan llegeixes les seves obres t'adones que hi ha molt feminisme a dintre, o almenys reivindicació de la dona, per dir-ho així, no? I ho veus, per exemple, en dos personatges, però, de fet, amb tots els femenins que construeix, però especialment en un que és Beatriz, l'he triat perquè forma part d'això, del món de escriptores, del món acadèmic. Beatriz és una dona que volia estudiar el gran poeta victorià, que ella li encantava, ella era, anava a la universitat, i ella, el seu somni és estudiar aquest home perquè li apassiona les seves obres. No? Què passa? Que aquest home només l'estudiaven homes, i homes ja d'un cert nivell. Llavors, quan ella ho va voler intentar, li va dir que no. Que com a molt, li buscarien alguna empresa, alguna tasca factible per ella, i li van deixar el diari personal de la dona del poeta consagrat, no? Perquè això sí que ella ho podia fer, no? I a més, clar, què passa? Que es troba amb un poeta, amb un dietari absolutament oblidíssim, perquè era d'una dona victoriana, de l'època, tancada a casa, d'acord? I explicava com feia amb melada, quan canviava les cortines, quan cuinava, quan venien els nens a casa, d'acord? Llavors, es troba que porta 25 anys fent aquesta tasca, quan ella, en realitat, hagués volgut fer una altra cosa. Llavors, es descobreix, i això li porta un cert reconeixement, que l'Helen, la dona del poeta, no?, que està estudiant, resulta que ella, el seu somni, i de fet tenia prou talent, volia ser poetessa, però es va haver de conformar amb posar-li la vida tan fàcil com fos possible al seu marit perquè ell pogués ser poeta, no?, per preparar-li tot, per cuidar-lo, per escoltar-lo, per corregir-li alguns poemes, però evidentment no per ser poetessa, i l'únic que pot fer és dedicar-se, això passava amb moltes dones de l'època, a escriure el seu humil dietari. No? Llavors, he triat aquí un fragment, que és de l'obra, que diu, que explica una mica el masclisme del món acadèmic. El que passa és que a mi m'agrada molt Bayet perquè no t'ho diu directament, no? Sinó que t'has deixant petites pistes i al final t'acabes adonant del rerefons. I diu, parla de les dones en el món acadèmic, en aquest cas a la universitat. Diu, eren persones dependents i excloses. En els meus primers temps, fins al final dels anys 60, a les dones no se'ls permetia entrar a la sala de professors. En teníem una de petita i bufona. Tot es decidia a la taverna, tot allò que tenia importància, on no se'ns convidava ni desitjàvem entrar. Detesto el fum i l'olor de cervesa, però no per això se'ns hauria d'excloure de discutir la política departamental. Estàvem agraïdes. O sigui, ella, el màxim que podia aspirar i quan va acceptar tota l'empresa d'estudiar dietari, no? de la dona, de qui realment ella volia estudiar, era perquè era l'única manera que podies tenir feina en el món, acadèmic, en aquest cas universitari, important, no? I, bé, de fet, ho deixaré aquí, no? Va bé, o no?
Pots acabar d'explicar una mica?
Sí,
sí.
Vale, no, no, ho dic, dic per l'hora que...
Tranquil·la, tranquil·la.
Que és tard. Bé, doncs, llavors, bé, en el meu treball, el que vaig fer, a part d'això, una mica de la bona escriptora, el que vaig fer va ser parlar de la passió que hi havia en la passió segons René Vier, que després es diu passió. No? El que passa és que la passió es pot entendre de moltes maneres. Maria Mercè Marçal el que fa en aquest cas és jugar al doble joc. Llavors, ella parla de la passió, entesa diguem, com de l'amor, no? De l'amor passional, de la qual, evidentment, René Vivier en basa la seva vida, però també juga amb el significat de passió com a gairebé tortura fins a la mort, no? Com el tema bíblic d'arribar a la mort d'una manera totalment dolorosa, no? Que és una mica el que ella fa. René Vivier estava obsessionat per la mort, pel patiment. O sigui, les seves poesies, a part de parlar d'amor, també parla d'això, i fins i tot a les cartes que ella enviava a les seves amants, als seus coneguts, qui sigui, també parlava d'aquesta dolorosa existència, especialment els últims anys, cada vegada va anar més i es va anar turmentant amb aquesta mena de passió. No? I el fet que ella entengués l'amor d'aquesta manera, el fet que entengués l'amor com un sofriment, perquè i que sense l'amor, doncs clar, ell no podia viure i havia d'anar-hi doncs, fins la mort, no? Que és una mica el que va fer. Doncs a tot això van fer que la seva vida real acabés molt d'hora, que acabés consumida i que realment morís d'amor, per dir-ho d'alguna manera. No? La seva vida es basava en l'amor i en la literatura. Llavors, la literatura ella va escriure, ella s'adonava que no tenia prou reconeixement, perquè les seves obres doncs, no agradaven, però no agradaven pel que deien, no, no perquè no tingués talent. No? I al final, doncs això, el seu amor, ella va tenir diversos amors, no? Però si, si tu dius per l'amor i la literatura i cap de les dues et funcionen, doncs mica en mica ella es va anar consumint, va anar bé, etc. I va acabar molt dèbil fins que va morir. Llavors, una cosa que m'he deixat és que ella era anglesa. El que passa és que es considerava d'adopció, però ella es considerava totalment francesa. D'acord? En aquest moment la cultura era París, tothom estava a París, tota la gent important de la cultura estava a París. Per tant, ella sempre que podia s'escapava o anava a l'internat o a l'estiu, etc. A França, i de fet adoptava la llengua francesa, la cultura francesa, i és on va viure, quan es pot conseguir en Pinaig o una cosa així, quan es va poder traslladar, se'n va anar a viure a París. Llavors, una cosa molt curiosa que diuen és que ella renegava d'Anglaterra, de l'anglès, de tot el que fos de la seva pàtria materna. Llavors és curiós perquè hi ha un tros que diu que fins i tot quan havia de parlar de tota la seva família o havia de parlar amb algú anglès, que evidentment en sabia tant com volia, el que feia era parlar anglès amb accent francès. Fent veure que ella era més francesa que ningú i que era absolutament francesa. No? I l'altra cosa que també s'ha de destacar i que té molta importància a l'obra, i amb això ja acabaré, és... bé, no, sí, no. Era l'obsessió que tenia amb Mitilene. Mitilene, jo no ho sabia, és la capital de Lesbos, evidentment és la illa de l'excel·lència, no? Té aquí el nom de Lesbic, no? I és on també havia estat Safo, i ella, tota la seva obra, també es conjura una mica amb aquest paradís que per ella era Mitilene, que evidentment doncs, era el paradís lèsbic, per dir-ho d'alguna manera. No era el París que ella sempre estimava, i de fet allà va estar-hi a punt de morir. Però bé, sí, era el seu paradís i tota l'obra està repleta d'això. Tant el paradís físic d'un lloc en concret com el paradís en el sentit literari i simbòlic. No? Bé, deixem aquí. Volia acabar, que és amb el que vaig acabar el meu treball de final de grau, però és que bé, són uns versos de Maria Mercè Marçal que són senzillíssims, però trobo que defineixen molt bé el fet de ser dona en la literatura i que crec que en aquestes xerrades no, que porten el nom de nom de dona, nom de pluma, o el que és, doncs que ho defineixen molt bé. I diu, emmarco en quatre fustes un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i el guix l'escric a sota. Bé, moltes gràcies.